Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.
Molt bona tarda, benvinguts al programa Parlem-ne, el programa per on passen cada setmana en diversos torns els diferents partits amb representació a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Estem parlant del programa Parlem-ne. Avui és el torn del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i tenim amb nosaltres els seus regidors, Antoni Espuny i Maria Marçal. Bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, entre l'actualitat reprenem una mica el fil, suposo, el fil conductor que podríem tenir respecte als últims programes de la temporada passada, és a dir, d'abans de l'estiu. Suposo que seria el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. El vam deixar en mans del conseller, un POM que ja no ha de tornar a la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre i que, bueno, va provocar per una banda satisfacció a l'equip de govern i per l'altra certes crítiques per part d'alguns partits de l'oposició respecte a unes propostes que presentava el text refós la pròpia CUTE, que deixen en l'aire pues una mica la última decisió en mans del conseller de Política Territorial i Obres Públiques. Per tant, això en què ho arrosseguem, no?
Sí, jo més aviat diria al revés, perquè en principi no va haver satisfacció per part de l'equip de govern. Perquè
a la ràdio això ho van dir, que estaven molt contents de com havia acabat tot.
Satisfacció amb el sentit de que les propostes que havia presentat l'equip de govern, pues que d'alguna manera la CUT es va ratificar en les prescripcions del text refós del 12 de desembre i precisament quan un equip de govern no pot estar content amb una resolució d'urbanisme, quan automàticament i abans de que surti publicat ja presenta el recurs d'empar davant del conseller. Per tant, això vol dir que hi ha aspectes lo suficientment importants com per a que l'equip de govern se vegi obligat a presentar este recurs d'empart davant del conseller, que no sabem al final quin final o quina resolució hi haurà d'aquí uns dies o setmanes, no?
En tot cas, quan li dic això és perquè vam venir aquí, vam dir que estaven contents, en tot cas perquè aquestes prescripcions o aquestes propostes en tenia l'equip de govern que no tirarien endavant, perquè pensaven que el POM que havien presentat seria el que acabaria aprovant-se definitivament a tot arreu i que tenien raó en els seus posicionaments.
La raó bueno, serà una decisió, suposo, de política territorial, del conseller, i la raó tant n'hi ha en un costat com a l'altre, perquè si ells tenen els seus arguments són, i això ho vam explicar també al ple, si els seus arguments envers de que ells tenien raó en quant que volien mantindre com a sòl urbanitzable o volien mantindre els drets edificatoris, millor dit, o més ben dit d'esta manera, no, els drets edificatoris tant del sector Sant Jordi, sector Castell, el sector Jota i el sector Trescales segona fase, en l'espai que va des de la línia de la costa fins a la via fèrrea, tres espais que des de el dia 12 de desembre que l'equip de govern sabia que Urbanisme els hi havia demanat que tot el teix edificable, totes les possibles construccions, les desplacessin a la banda de dalt de l'autopista, i tot i sabent-ho, ells van continuar fent tota la tramitació urbanística d'estos tres sectors per a precisament tirar-ho endavant. Crec recordar que el sector Sant Jordi, sector Castells, aproven el projecte de reparcel·lació i urbanització d'aquella zona que encara avui encara no està per a, està per construir, inclús treuen a concurs les obres. El sector J ja estava aprovat el projecte d'urbanització i de reparcel·lació i trauen a concurs les obres i em sembla que s'estan executant sense esperar la resolució del conseller, i el sector Trescales segona fase han aprovat estos últims dies han aprovat el projecte d'urbanització i el projecte de reparcel·lació, tot i sapiguen que ja estava aprovat pel parcial, tot i sapiguen que Urbanisme els hi va dir d'entrada el dia 12 de desembre que amb aquest espai com a Port Olivet que no es podia construir res i que per tant que no es fies cap tipus d'actuació. Ells com si no haguen llegit, com si no haguen dit res, continuen amb aquestes tramitacions, i quan se presenten el dia de l'aprovació el mes de juliol, crec que va ser el ple que vam fer l'aprovació del TEC reforç, l'argumentació seva en quant a no incloure aquestes prescripcions és de que es trobaven amb una tramitació urbanística lo suficientment adelantada que feia impossible fer marxa enrere.
I, és a dir, ens trobem a lo millor amb una precipitació per part d'Urbanisme demana que es tirin davant coses que ell mateix ja ha aprovat.
Sí, però també ell mateix ha aprovat, llavors el que li volia dir, l'equip de govern diu que no pot tirar enrere, llavors presenta una sèrie d'arguments, i l'argument bàsic és que com que la tramitació està tan adelantada, tramitació administrativa, entenem els papeleos, no? El que són la tramitació de papers està tan adelantat que això pues, ja no es pot fer cap enrere perquè, etcètera. Hi ha indemnitzacions pel mig i en canvi ens trobem al mateix ple que s'accepta d'alguna manera anul·lar Port Olivet quan Port Olivet no només té liquidat tota la tramitació administrativa sinó que té executades pràcticament totes les obres urbanitzadores, i el propi equip de govern presenta uns informes jurídics justificant que se pot desqualificar Port Olivet quan allí no com he dit abans, no només està acabada tota la tramitació sinó que a més estan pràcticament acabades les obres urbanitzadores, perquè cal recordar que Port Olivet només fa falta la capa de rodadura de l'asfalt i arreglar les farodes, tot el que més ja està fet. Clar, llavors te quedes una mica parat amb el sentit de que dius, bueno, si amb un costat me dius que tens tots els arguments, estem parlant de Port Olivet, tens tots els arguments jurídics al teu favor per no tirar endavant i no deixar acabar, ja li dic que fa falta molt poca cosa, Port Olivet, i deixar construir, perquè no utilitzes els mateixos arguments i salvem també aquesta línia de la costa, que seria Trescales segona fase, sector J i sector Castell Sant Jordi, que allí les obres urbanitzadores encara estan per començar. Per què? Perquè en un lloc l'equip de govern justifica que sí, que ho pot fer, i perquè en l'altre diu que no, que la tramitació administrativa està massa adelantada com per a ara tirar-se enrere. Clar, llavors això no s'entén, és totalment incongruent que amb un mateix aprovació per un costat digues que sí, que ho vas anul·lar, com el cas de Port Olivet, quan està com està, i amb el cas d'estos tres sectors que he anomenat abans, que estan a la zona nord de la costa, digues que no, perquè el papeleo, dit d'alguna manera, el papeleo està tan adelantat que no podem tirar enrere. Per què? Clar, per què? Pues perquè és el que sempre hem dit, hi ha una sèrie... Exacte, nosaltres ja fa anys que estem dient, vostès a través dels convenis estan venent el poble, i ara mateix l'equip de govern ha rebut tants de diners de Trescales segona fase, dels promotors de Trescala i segona fase, a canvi de deixar i de desplaçar el teixo edificable de quasi entre 350 i 400 vivendes més prop de la costa, i estos diners, clar, en cas de que al final no es deixés fer el que el promotor vol, s'haurien de tornar, perquè estos diners tenim present i tenim clar que són a canvi d'aprovar el pla parcial que interessa no a l'Ajuntament ni al poble, sinó que interessa al promotor, perquè al promotor li interessa tindre 400 vivendes o 350 vivendes més prop del mar que no com estava planejat al començament, que n'hi havia, aquestes 400 vivendes estaven a la part de dalt de Trescales en segona fase, que és paral·lel a la de la primera fase. Clar, a canvi de deixar baixar aquestes 400 vivendes, hi ha aquests diners damunt la taula. Aquests diners durant aquests anys s'han anat cobrant, i ara resulta que Urbanisme ens diu no, allò ho hauríeu d'intentar conservar. Com si ho intentem conservar i l'Ajuntament també es fica al capdavant, perquè s'hi pot ficar, perquè arguments els té. Si els té a Port d'Olivet, també els té a Trescala segona fase, els té al sector Jota i els té a Sant Jordi sector Castells, però tenim la impossibilitat esta de que s'han cobrat uns diners, i sobretot no és que s'hagin cobrat, sinó que s'han gastat. El superàvit que surt a la revista de 90.000 euros és perquè a finals del 2008 Prasa, els promotors de Trescala segona fase, donen, ingressen a l'Ajuntament, esta vegada sí, no com l'any anterior, que van donar un taló sense fondo, que en tot l'any 2008, estic parlant del 2007, a finals del 2007 hi ha una modificació pressupostària basada en uns ingressos que diuen que ha donat Prasa, que al final no entenem que és un taló, i que este taló durant pràcticament tot el 2008 no es va poder cobrar, perquè era un taló que no, era incobrable, no hi havia fondos. Llavors, a finals del 2008, finals de l'any passat, tot i sabent, perquè aquesta és l'altra, vull dir, els diners venen després de la resolució d'Urbanisme, després de saber la resolució d'entrar, més que de saber d'entrar la resolució d'Urbanisme, tot i això demanen estos diners a Prasa, i Prasa els hi accedeix, i esta vegada sí que els hi paga correcuita, perquè suposo que si no s'hagués trobat l'Ajuntament hagués tingut d'alguna manera les mans lliures per poder realment complir amb les prescripcions d'Urbanisme. Clar, estos diners, 3 milions d'euros, ingressen a últims de desembre, i d'estos 3 milions se'n destinen alrededor, per el que vam poder veure la comptabilitat, se'n destinen 1.900.000 euros al pressupost del 2008, o sigui, diners que haguen entrat, o que van comptar com si haguen entrat el 2008, perquè el resto era del 2007, perquè el 2007, fixi's, estos diners que entren al 2008 d'estos convenis, el 2007 ja m'ho havíem gastat un milió, i el 2000, que va ser la modificació pressupostària, que van ser uns 600.000 euros, i el 2008, quan entren, agafen 1.900.000 euros i d'estos diners els fiquen com a ingrés del 2008, entren a finals, i són els diners que li permet després sortir a l'alcalde i dir hem tingut un superàvit de 90.000 euros aquest any 2008, i si no haguessin entrat aquests diners d'este promotora, perquè si realment haguessin volgut complir amb el que nosaltres hem estat predicant des del primer moment, el mateix govern ha estat predicant des del primer moment amb el sentit de una de les objectius de la revisió del pla general era traure pressió humana de la línia de la costa, i això vostè sap que a través dels plens i a través de la ràdio ha sigut una d'aquestes coses que nosaltres hem reivindicat i hem dit vale, d'acord, però ara fem-ho, però fem-ho de veritat, no només de paraula. si realment el govern hagués volgut fer això, el primer que hagués fet és no agafar aquests diners, perquè hi havia, a posteriori de l'aprovació del pla general nou, amb aquestes prescripcions que diu urbanisme i que ens facilita a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar poder desplaçar el teix edificable, tampoc se tracta de traure drets, això també vull deixar-ho clar, poder desplaçar-ho a la banda de dalt de l'autopista, és el més normal hagués sigut és no agafar aquests diners, no agafar els diners del conveni, perquè no podem complir amb els compromisos amb el promotor de deixar construir a la vora de la mar més del que estava projectat al començament. Clar, després ens haguéssim presentat amb uns o ens haguéssim ficat damunt la taula amb uns pressupostos o amb un resultat pressupostari de quasi un dèficit, de quasi un milió, no quasi no, hagués passat d'1.800.000 euros de 300 milions de pessetes, que és el que, si vostès se'n recorda, durant uns quants anys venem dient, que estem dient, este ajuntament, a grosso modo, es gasta quasi 6.000 euros, quasi un milió de pessetes, més cada dia de les seues possibilitats reals pels seus impostos i taxes que rep. Estem parlant de quasi 300 milions de pessetes o algo més de 300 milions de pessetes i estem parlant de 365 dies que té un any, i que els números continuen sortint i continuen estant amb este nivell. Hi ha un dèficit real pel el disparament del gasto real, del gasto corrent, de vore estos este 1.800.000 euros l'any 2008, perquè és que si no arriben a comptabilitzar-se este 1.900.000 euros, el senyor alcalde no hagués pogut sortir als quatre cantons i hagués pogut dir hem tingut un superàvit de 90.000 euros. Amb condicions normals i amb un poble normal on els seus responsables no accepten diners de convenis que massifiquen la costa, el dèficit que hagués generat el senyor alcalde hagués sigut de vora 300 milions de pessetes. Però ens trobem, i això sempre ho hem estat denunciant, ens trobem davant de, i ho hem dit, d'una venda del territori. Si em dones diners, faré el que tu voldràs.
El problema està que si no es compleixen les prescripcions d'urbanisme o si s'han de complir obligatoriament, com tornarem aquests diners que ja ens hem gastat?
Aquesta és una pregunta.
Que tenim amb aquests promotors.
Vostès en l'últim ple van criticar precisament que s'haguessin començat els plans parcials del sector Jude Castell, de Trescal de segona fase, sense esperar... sense esperar la resolució del conseller, no?
Jo a vegades és que he donat el punt que d'embolic que estan muntant, quasi que no saps què pensar, que pot ser millor per la gent del poble, perquè al cap no per l'equip de govern, sinó per la gent del poble, perquè si hi ha indemnitzacions, si hi hagués el que passés, el que pot passar amb aquesta situació, al fi i al cap, qui pagarà? Serem tots els ciutadans de l'Ametlla, no pagaran només l'equip de govern. I clar, a vegades inclús pots arribar a pensar, escolta, que tinguin sort i està, perquè això la paraula seria, potser més suïcia seria ser inconscient, no? No vull dir altres paraules que podrien ratllar el concepte de prepotent, però jo més aviat lo situaria en un nivell de ser inconscient. El fet de que tu sàpigues que urbanisme el mes de juliol t'ha dit, escolta, mira, tu no m'has portat el que jo t'he demanat, però jo que sàpigues que d'entrada te ho publicaré en les prescripcions que jo he dit que tenien que estar, no en les teues que m'has enviat.
Des del govern se diu que de moment, a veure, que no estan incorrent en cap il·legalitat.
No, il·legalitat no en tenen perquè encara no s'ha publicat el nou pla general. I ells mateixos, que és el que els vam dir l'últim ple, ells mateixos reconeixen que no estan cometent cap il·legalitat perquè encara no s'ha publicat. Nosaltres vam presentar unes al·legacions a Trescal de segona fase a l'aprovació del projecte d'urbanització i de reparcel·lació, simplement dient, escolteu, quan s'acabi, que no sabem, i ho dic aquí, que no sabem com s'acabarà la pel·lícula, quan s'acabi, després feu les actuacions que haguéssiu de fer, les que calguin, però mentre no sapiguéssim com s'acabarà la pel·lícula, no sabem quina resolució hi haurà, doncs, escolteu, no costa res deixar-ho parat, perquè el sector immobiliari està en una situació que realment no li corre tanta i tanta pressa, perquè realment tothom sabem com estan les construccions, sobretot segones residències, no li corre tanta i tanta pressa com per a vendre aquella promoció. Per tant, no ve d'un mes, ni de dos, ni de tres. Quantes promocions a la línia de la costa s'han ficat lletreros, però donades les perspectives s'han tirat cap enrere. I me'n recordo de l'edifici del costat de l'hotel, amb els apartaments, etcètera, de Bon Capó i Bon Caponet. Van ficar una oficina, van ficar els planos, però clar, la gent en aquest moment no compra, no s'arriesga a invertir, sobretot en segones residències, perquè les financiacions estan tancades i, per tant, aquesta gent han tancat el local i s'han tirat per ara enrere. Hi ha alguna cosa per internet, però s'han tirat enrere. No hi ha la pressa per a construir, perquè ara nosaltres hem de tindre aquesta desmesurada pressa per a construir. Quan el que realment el que s'està fent, i torno a repetir, no sabem com s'acabarà la pel·lícula, és tot el contrari del que hem dit, ho diem, els informes preliminars de perquè volem fer també la revisió del pla general, que és preservar la costa i preservar o disminuir la pressió humana. Bueno, preservar vol dir conservar el que hi ha. Quan han començat les obres del sector J, s'ho han carregat tot. S'ho han carregat tot. Llavors, per què dius que tu ets conservacionista, sí, que tu vols salvar la costa, que tu vols salvar el paisatge de l'Ametlla de Mar, i quan tens una eina que te la dona urbanisme per a intentar preservar en aquella zona, de nit i descalç, jo diria, perquè actuen i comencen les obres l'1 d'agost, també una altra d'aquestes coses una mica anecdòtiques, perquè tenien que començar el dia 1 d'agost, no podien començar el dia 1 de setembre, a plenes vacances, suposo, dels veïns, sí que per allí no hi ha molta gent vivint, però segur que el pica-pica de la màquina de Sant Jordi se devia sentir, i de Tres Cales també se devia sentir. Per què tens que començar el dia 1 d'agost? Perquè els funcionaris de la Generalitat estan de vacances? Perquè el conseller o el responsable territorial, el director general d'Urbanisme, estan de vacances i no podran actuar sobre les teues actuacions, o no podran fer cap tipus d'actuació contra això, que estàs destrossant precisament un paisatge, estàs destrossant un medi ambient que tu, equip de govern, t'has omplit no sé quantes vegades de preservar.
Clar, i encarreguen a la Fundació Territori i Paisatges, podríem lligar la notícia que ha sortit aquests dies a la premsa, no? Que sembla ser que volem protegir una part del poble, però l'altra part del poble no la volem protegir. És contradictori, no, això? I aquesta notícia que va sortir l'altre dia al periòdico, a mi personalment me va alegrar molt. Me va alegrar molt.
Ha sortit a tots els diaris.
Bueno, jo només vaig llegir el periòdico, vale? Llavors, perquè realment l'estany està molt, molt abandonat. Però, claro, se vol preservar amb aquesta part, a Port Olivet, perquè no té més remei, perquè la Generalitat l'ha obligat, però a l'altra part del poble...
I encara no està clar, perquè... Hasta que no es publicarà el pla general, amb la impossibilitat de construir. Els propietaris afectats tenen capacitat per presentar recurs contenciós administratiu contra la disposició de la Generalitat. Si passen uns dies després de la publicació, com se publica, i els propietaris de Port Olivet no presenten cap contenciós, al cap d'un temps, no sé si és un mes o dos o tres, llavors sí que es podrà tirar un coet i dir Port Olivet no es tirarà endavant. Però mentre això no hagi passat, no tiríem els coets en l'aire, perquè no sabem què és el que poden fer els propietaris o què és el que estan disposats a fer els propietaris de Port Olivet. I això ho vam dir la primera vegada. Això, escolteu, encara no està clar. Llavors, això d'allò, aquesta és una cosa que s'ha fet, o que s'ha ficat la notícia d'aquest estudi de la línia del cost, de la intentar preservar els primers 35 metres, però jo crec que això també és l'equip de govern també ho fa com una mica, tira un coet cap a la mar perquè la gent se quedi mirant el coet que hi ha cap a la mar i de passo no veguen el que estan fent realment a l'altra part de costa o a la terra, no? A la terra que col·linda amb aquesta costa.
Llavors són els més conservacionistes.
Són els més conservacionistes els quan realment
apliquen criteris de sostenibilitat quan això no és cert.
Quan simplement és un interès purament econòmic, que és el que coneixem, per a determinar si tiren endavant una protecció de la costa o no tiren endavant una protecció de la costa.
Hi ha tres escales,
sector J i sector Sant Jordi, sector Castells, és un exemple clar de que diuen una cosa i fan una altra.
De totes maneres, molt
em alegra. O que fan el que els interessen.
Que molt em alegrem que per almenys una part de la costa sí que estira protegida. Molt alegrem, per almenys que no estira tot.
La mar,
jo personalment em alegro molt. I a més a l'estany li fa realment falta una neteja de cara, no? I que no deixen entrar barques a motor, pues a mi personalment me sembla bé. L'altra cosa és que deixes entrar caiacs
l'estany pues,
és un lloc realment bonic,
és una cosa que s'ha de restaurar, vull dir, se pot utilitzar sempre, això és com tot, no? Vull dir, pots anar a la muntanya i pots passejar i si te ho endús tot cap a casa, si estàs mitjà el que sigui, te ho endús cap a casa, tu pots passar moltes vegades per aquell lloc i en aquell lloc pues, no sofreix cap incidència de les persones, però clar, l'estany l'utilitzem i no només que és que hi hagi barques, que les deixem sí, que allà se desguassin, sí. N'hi ha 7 o 8 que estan enfonsades, sí, sí. Velerets de ferro, velerets de plàstic, de fusta, clar, si l'estany se pot utilitzar, però se pot utilitzar amb respecte, de la mateixa manera que quan vas a la natura, si la utilitzes amb respecte, no passa res, es pot utilitzar, però s'ha d'utilitzar d'aquesta manera, i l'estany s'ha estat utilitzant, no per tota la gent que ja està, això també s'ha de dir clar, perquè doncs, estic segur que el 90% o el 95% de la gent que l'utilitza, l'utilitza en respecte, però hi ha 4 o 5 o 6 que bueno, han deixat la barca allà, han deixat que s'enfonsi i no han fet cap tipus d'actuació, i allò doncs, s'està deteriorant per moments.
En tot cas, ja que han entrat una mica en el tema, va ser presentat el pla de gestió, això va ser a primers de setembre, si no recordem malament, bueno, on se contemplen bueno, tota una sèrie de possibles mesures a aplicar.
Bueno, és tota la línia de cosa, sí. Que l'estany no només serà un... no només és el punt de l'estany, sinó simplement és tota la línia de la costa, però bueno, tota la línia de la costa ja també hi ha un projecte de que no ho sé al final com acabarà o si es podrà fer, perquè ara en els retalls pressupostaris que hi ha a tots els nivells no ho sé com anirà. D'alguna manera reacondicionar tot el que és el camí de ronda fins al pont de l'Àlia, i llavors quan s'arribava a l'estany, perquè hi havia una actuació molt concreta que era del poble hasta l'estany, hi havia un tipus d'actuació amb pedra aplacada, en lluminàries, feia tot el canvi de ronda, i llavors quan arribava l'estany a la casa de dalt del que era la casa del guardià se transformava en una espècie de pati romà, vull dir, simplement en dos o tres columnes i un enreixat perquè pugui haver vegetació, parres o aquest tipus de vegetació, perquè hi ha una mica d'ombra. Després baixava pel riuet, o sigui, respectava tot allò, baixava pel riuet i al riuet se feia un pas japonès. El pas japonès és un... se fiquen pedres grosses, perquè clar, allí no podies ficar un pontet perquè passessin els vianants, perquè amb una riuada pues, s'endú un pont. Llavors, si fiques unes pedres, pues, quan la mar està normal, pues, la gent pot saltar de pedra en pedra i fa cap a l'altra banda de riuet. I també se contemplava l'actuació de enderroc d'aquella casa que hi ha allà a la vora de la platja, que era abans on se guardaven els bots, perquè si aquella casa no estigués, la visió i l'àngul de visió de la platja, de tot el que és el port, és espectacular. Vull dir, la gent que més o menys per allà veiem, clar, hi ha aquella construcció que no té cap tipus de valor, perquè és una construcció prou recent, perquè les fotos que hi ha antigues dels anys 40 i 50, la construcció està no està, vull dir que és una construcció recent, però que allò quan te fiques a la platja és que tapa tota la visió de l'estany, del port de l'estany.
Una de les propostes més, bueno, més destacades d'este pla és la, bueno, el fet de convertir la zona sud en una reserva marina.
Sí, bueno, però això ja estava, perquè ja hi ha una zona pein, ja hi ha una zona pein.
Zona pein és zona pein, i sí, una reserva marina
una pain,
és una
altra cosa, una reserva marina. Però llavors, el fet de que se condés el que li dic abans, em sembla molt correcte, de que hi haguen uns espais de que se preservien de la pesca, i crec que recordar que eren fins als 35 metres de profunditat, 35 metres de profunditat, etcètera, que preservaria per la costa, per la pesca i tal. I això és correcte, però torno a repetir que les actuacions que pugues fer a la mar, perquè les accions que pugues tindre tu a la mar són molt limitades. Són molt limitades, per què? I molt controlables, perquè aquesta línia de costa sí que hi ha pescadors que estan pescant, però tot s'ha de mesurar, que van a pescar esporàdicament, però tot s'ha de mesurar. Pensem que tenim les piscifactories, tant la de tonyines com la de orades, que passaria o que pot passar amb elles. Després, un també dels atractius que tenim en este poble és que molta gent ve a l'estiu, té la barqueta, els diferents ports nàutics, i llavors surt a pescar. Clar que li hem d'obligar a determinades zones, a més de 35 metres, quan realment són pescadors estacionals, no? Vull dir que no és que estiguin tot l'any extraent peix de la costa. Vull dir que tot són coses que s'han de... l'utilització de l'estany. No, és que res de res. Escolta...
No, perquè l'estany podrien entrar caiacs.
Poden entrar caiacs, poden entrar... El que no és normal és que se convertixi en un port on se deixen les barques sine die, o sigui, per sempre, que no hi hagi cuidado, i que al final tot allò pues, se vagi ensorrant a poc a poc i es vagi deteriorant. Això no és lo normal. L'utilització, com he dit, responsable és el que s'ha d'analitzar. D'entrada, em sembla bé, però hem de tindre també present que tampoc com aquell que diu, no podrem tindre un policia detrás de cada barca. De cada barca que sortirà del moll i dir-li, escolta, que no pots pescar, però bueno, escolta, a la millor sortirà, anirà a poca marxa i estirà pescant al curri o el que sigui. Vull dir que és molt difícil, és molt difícil. Una cosa és quan una cosa s'acota i marques quatre boies, com està a les Isles Medes, i se'ls diu, mira, d'aquí cap allà no pots pescar, i allò està molt a prop d'una població que permet el control, etcètera, etcètera. Però quan dius, tota la línia de la costa, mira que bé he quedat, com ho faràs per a controlar-ho? I no. Jo crec que és molt, també molt més important, i això sí que està de plena responsabilitat de l'equip de govern, és les actuacions que fem en terra dins. I torno a garbitir, sembla com si això sigui un coet que s'hagi tirat cap a la mar perquè la gent no miria les actuacions que està...
De totes maneres, s'haurà de fer molta pedagogia a la gent també, a la gent de la població de fora, perquè clar, realment pues sí que és un espai a preservar, no?
Més coses. En l'última sessió plenària també es va aprovar una ordenança que mira de limitar la paleta de colors i sí, acostumbrar o educar a la gent pues, a mirar de fer les coses d'una manera que milloria aquesta primera línia de costa, no? de poble.
Bé, nosaltres vam votar a favor, vam estar d'acord, i hi ha que recordar que el regidor d'Urbanisme va nombrar Cadaqués com un exemple, i que va recordar que jo havia sigut regidor d'Urbanisme, i que clar, en aquell moment jo si li hagués contestat li haguera dit molt amigablement que si busca per un calaix d'aquest ajuntament trobarà el pla general de Cadaqués, perquè va ser una de les coses que primer vam sol·licitar a través de l'arquitecte municipal, la Sònia, que vam fer un primer estudi que vam presentar i vam demanar que s'aprovés la regulació de les aixecades, que és un tema tan important o més important, per al nostre entendre, més important que els colors, perquè tu pots tindre un poble ple de rascacels o de gratacels o d'edificis desproporcionats per a la línia de la costa, que poden, ara estiran pintats de blanc, però tots tindran quatre pisos, tots tindran quatre pisos, i abans d'això, d'esta actuació, nosaltres el que vam proposar al ple va ser l'aprovació de la regulació de les façanes i sobretot de les alçades a primera línia de mar, no? I en aquells moments Convergència no va estar per la labor, el Partit Popular tampoc, i com que ens vam quedar sols i només teníem un regidor, pues no vam poder tirar endavant. Segurament després de les aixecades sí que s'han pogut treballar, haguessin vingut els tonos de les fachades, per que és el que ara han fet. Però bueno, benvingut sigui. Jo penso que això, si realment haguessin sigut conscients des d'un començament, també ho haguessin pogut incloure a la revisió del pla general, perquè així d'alguna manera també tindria més força, perquè llavors qualsevol modificació, perquè ara és una ordenança que avui està i l'any que ve, si hi ha un altre equip o d'aquí dos anys hi ha un altre equip de govern, pot canviar l'ordenança, mentre que si se fa a través de la revisió del pla general i s'inclou dins, si te ho aprova urbanisme, clar, llavors has de justificar d'alguna manera qualsevol modificació davant de la CUTE, d'urbanisme de les Terres de l'Ebre, perquè canvies de criteris, i si no està ben justificat te ho tiren enrere. Però bueno, benvingut sigui aquesta regulació, estos colors, i que mos hagués agradat que abans d'estos colors, pues, si en aquell moment haguessin també sigut conscients de que no només de color de fachada, sinó també d'aixecades, se fa l'estètica d'un poble, pues, la regulació de les aixecades ja fa temps que estaria aprovat. I la cosa curiosa és que pràcticament esta regulació, que en aquell moment Convergència no va voler aprovar, ara resulta que pràcticament tot el treball que va fer l'arquitecte ha estat inclòs a la revisió del pla general. O sigui, abans no, perquè no estaven governant, ara que estem governant i que fem la revisió del pla general, ara sí, pues és el mateix, la mateixa regulació d'aixecades és el mateix que van proposar altres, pel bé del poble, no per capritxo dels socialistes, sinó per bé del poble. En aquells moments no es va voler aprovar, i ara sí. I ara li toca els colors. Pues, benvingut.
Estem uns quants anys de retard, però bueno.
Exacte.
Més coses. Avui mateix s'ha fet públic el resultat de la consulta popular de Bon Repòs. El poble ha decidit deixar-ho pràcticament com està, és a
sí,
dir,
bueno,
ni aparcaments en superfície ni soterrats, pulmó verd amb quatre complements, com
està.
Si diuen, si no recordo malament, una petita glorieta o auditoriet d'estos a l'aire lliure per fer algun concert, zona infantil i alguna cosa més.
El Bon Repòs és una de les altres coses que també el pla general, perquè ells fan un conveni, que per cert encara no l'han pogut llegir, i això fa temps que l'hem demanat, però encara no ens han passat el conveni, però bueno, a poc a poc ens hem anat fent una idea de la permuta que es planteja el Bon Repòs, que vull dir que val la pena que la comentéssim aquí, no? Vull dir, ells diuen que li deixen construir, la seva intenció era que li deixarien construir, crec recordar, 100 vivendes a la part est, a la cantonada est, la que dona davant de Correus i
avinguda aquí Vall de Pijuan.
Exacte. Llavors, aquí 100 vivendes, però fixi-s'hi, o sigui, urbanisme el dia 12 de desembre els diu el bon repòs ni tocar-lo, eh? O sigui, el Bon Repòs, perquè el Bon Repòs tenia uns drets edificatoris abans de la revisió del pla general. Llavors, urbanisme el dia 12 de desembre els diu el bon repòs, deixeu-lo estar. L'edificació existent i el resto no se toca. Clar, jo ja tinc l'argument per a retirar els drets edificatoris, ja que no els ha pogut o no els ha volgut desenvolupar els propietaris de Bon Repòs durant aquests anys de vigència de l'anterior pla general. Llavors puc anul·lar-li aquests drets edificatoris perquè ell, durant, mentre ha estat en vigència, no els ha executat.
Tot i que, bueno, els propietaris podrien en aquest cas defensar els seus drets.
També podrien defensar els seus drets a la, publicació. Sí, 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 però bueno,
l'urbanisme guanya sí, molts de casos, però també
no,
en perd.
No, no, jo sempre, però jo li dic la postura del li estic explicant el sí, comportament de l'Ajuntament, els drets del propietari, de la mateixa manera que Porta Olivet li he dit als propietaris, segons el que surti a publicar, poden o no poden presentar contenciós. Pues ja està, i aquí és el mateix, com qualsevol ciutadà, si veu els seus drets tocats o afectats, té dret d'anar als tribunals i defensar-se. Després, si anen als tribunals, si li donen o no li donen la raó. Bé, en el Bon Repòs, Urbanisme els diu això, diu, escolta, això està així, el Bon Repòs ni tocar-ho. Pot ser hotel, pot estar tancat, però que es mantingui la situació que està. Llavors firmen aquest conveni. Pel que han pogut llegir i deduir, més que de llegir, deduir, és 100 vivendes a dintre, a la cantonada és, i 200 vivendes a la zona de Marina Sant Jordi, entre la via fèrrea i el carrer d'entrada. Clar, la primera cosa que ens sorprèn és el senyor responsable o Convergència, bé, no voldria personalitzar ni molt menys, Convergència ens va criticar, que va dir que nosaltres havíem massificat Marina Sant Jordi i tal, i això no és cert, perquè Marina Sant Jordi, la quantitat de vivendes que hi ha, són les que determinava el pla general aprovat per ells l'any 92, que determinava 500 vivendes. Ara n'hi ha menys, perquè n'hi ha 100 ni pico menys, perquè una superfície d'un hotel s'està anant o se construiran apartaments que anaven amb una punta i s'han desplaçat, vull dir que encara la densitat encara és menor de lo que el planejament hi havia aprovat per ells. Però bueno, ens van dir que nosaltres havíem massificat, que havíem massificat Marina Sant Jordi, que havíem massificat Marina Sant Jordi amb 500 vivendes. Bé, ara ells damunt d'aquestes 500 hi volien ficar 200 més. Bé, així que quedem. Dieu per un costat que allí està molt massificat i ara voleu ficar 200 vivendes més. Heu preguntat als propietaris de Marina Sant Jordi si estan d'acord a que es fiquen 200 vivendes amb uns serveis que estan comptats i calculats per a 400, perquè ara són 450. No, han tirat pel dret i ara pretenen ficar això. Urbanisme també a la resolució els hi diu que no. Els hi diu no a les 100 vivendes a la cantonada i no a les 200 vivendes de Marina Sant Jordi.
Clar, però en tot cas, llavors, no pot passar a ser propietat del poble.
Bueno, pues això és el que... Sí, això és el que
de la qüestió. Sí,
això és el que
és el que a nosaltres si es vol això pel poble, és
la concessió. Exacte.
Si no es vol, si vol,
això és això és el que això és el que mos sorprèn, això és el que mos sorprèn, perquè com aquell que diu, venem la pell, allò que en diuen, venem la pell abans d'haver-lo caçat. Abans no, encara no l'hem caçat.
Que siguem pel estem, poble és fantàstic, però clar, si no pots fer el propietari els pisos, què farà? Ho regalarà? Perquè som més de guapos? Pues,
llavors,
que
si
no.
en algun moment, per les circumstàncies que siguen, i aquí jo ja no m'hi fico, perquè no estem governant i cadascú fa el que fa. Si el Bon Repòs acabés, la superfície del Bon Repòs acabés sent del poble, jo penso que, i ho hem dit, penso que el Bon Repòs hauria de quedar tal com està. L'edifici se pot utilitzar per moltes coses, inclús se podria desplaçar en aquell edifici que hi ha dependències suficients com se podria desplaçar perfectament l'Ajuntament. Estaria molt bé allí, perquè l'Ajuntament...
En tot cas, teòricament, l'edifici, el conveni, la família ha demanat que s'enderroqui. Per voluntat de la família.
Sí.
Això una altra cosa és que l'Ajuntament intenti convèncer, com ha dit avui l'alcalde, però la família té la voluntat de que allò vagi en terra.
Però, bueno, llavors,
per raons X.
Si s'arriba, jo penso que si s'ha tingut la capacitat, si s'arriba a tindre la capacitat de negociació, per aconseguir. Ja li dic, si en algun moment arriba a ser del poble, si s'ha tingut la capacitat de negociació, qui sigui, perquè la millor no ho veurem aquests dos anys, ho veurem d'aquí 3 o 4 o d'aquí 5, ja ho veurem quan se podrà o serà factible mantindre l'edifici. És una idea que podem parlar de dir, per què no ficar l'Ajuntament allí, l'edifici de l'Ajuntament allí, hi ha espai suficient pels arxius, no arxius, atendre la gent, hi ha espai. I el que és la zona verda, jo i aquí sí que és una opinió que suposo que hi haurà gent del partit i gent simpatitzant que potser no estiran d'acord, jo mantindria els murs amb portes que s'obririen durant el dia i durant la nit que es tanquessin. Per què? Perquè si es deixa obert un parc com este, per la nit se pot convertir en un lloc d'actuacions no gens bones per
gamberreo, diguem-ho clar.
En canvi, si se mantén com un parc, públic de Barcelona, que molts durant el dia a les 9 s'obrin, la gent va, l'utilitza, columptios, i quan arriba la nit, pues, bueno, hi ha un responsable, mira que no es quedi a ningú, tanca les portes i llavors ens juntem al matí, el trobes igual. O per almenys tens moltes més possibilitats de trobar-lo igual en les mateixes condicions que quan l'havia estancat. Que si s'obri i es derrumben els murs, pot passar qualsevol, després per la nit i sobretot els caps de setmana poden passar qualsevol cosa.
I al costat dels bars que està, i bueno.
Llavors, bueno, este seria, no sé,
de totes maneres, és un tema que també queda així pendent, perquè si no poden construir,
és una idea,
tots aquests pisos que aquesta ficar, la família podia construir,
exacte, imagina't. Que està també, vull dir que abans de res, i de prou bon repòs és del poble, escolta, és del poble, quan podrem complir les condicions. Quines condicions han ficat? I jo ara vaig a fer d'això que sentiu d'abogado del diablo, no? Si aquesta gent urbanisme ens diu no poden construir res i nosaltres els revifem la flama de no poder construir res i els hi transformem en 300 cases, 200 en un puesto i 300 a l'altre, amb una plusvalua més o menys normal, o un cost, diríem, perquè aquí no hi ha cost de solar, no hi ha cost de solar, perquè clar, és el que els hi entregues amb aquesta gent, amb un cost de solar d'aproximadament 10 milions de repercussió sobre una vivenda dels 10 milions de pessetes, uns 60.000 euros, estem comprant el bon repòs realment. Estem comprant...
són decisions polítiques, és a dir, ho vull o no ho vull?
Vale, però estem comprant el bon repòs per vora 3.000 milions de pessetes, 18 milions
de... Se
tiran de barato. 18 milions d'euros. Que la gent siga conscient, que no mos ho regalen, diem-ho així, que no mos ho regalen,
no,
ni que tampoc...
S'ha dit això, És més, el que s'ha comentat és que les negociacions no han estat fàcils. Sinó que no han estat fàcils.
No m'estranya res. Que,
però és que la gent del carrer no coneix el tema de que això va a canvi d'uns pisos, vull dir, jo... Però que
s'ha dit en tot moment.
La gent coneix això, que
en
vez de cantó havien d'anar els pisos, però no desconeixien els 200 pisos que van a Marina Sant Jordi. Però el que a mi m'han comentat,
Total.
Sempre que s'ha explicat aquí en aquesta emissora i a la revista que ha arribat a totes les cases està ben explicadeta. Vull dir que una altra cosa és que s'hagi volgut llegir o no, però explicat està,
El tema està damunt la taula, el tema no està clar perquè encara no sabem com se publicarà el pla general, no sabem si incorporarà les recomanacions de l'equip de govern en quant a deixar construir aquestes 300 cases al bon repòs, i llavors quan estirà la cosa clara, si és que arriba en algun moment a estar clara, llavors és quan podrem dir això és nostre o no és nostre. Però ara, en aquest cas, crec que, per exemple, tot el que s'ha fet i tot el que s'ha anunciat és una mica precipitat. Han venut la pell abans de caçar l'animal, en aquest cas, no?
Hi ha una altra consulta, també popular, que va sortir en l'última sessió plenària i que, bueno, estem parlant de que hi ha un precedent, que és Arenys de Mur, la consulta per la independència, que Esquerra Republicana de Catalunya també va traure en l'última sessió plenària i que, bueno, en tot cas volíem conèixer també la vostra opinió.
La nostra opinió és... són consultes que no són decisives, no. Que la gent
no ha de tindre en compte que exacte,
i que la gent va a votar, com que no té cap tipus de repercussió, que la gent va a votar amb un baix percentatge. Estem pensem que allí van anar a votar un 23%, i que digui, no, és que ha hagut un 90% de gent que estava a favor de la independència quan realment han anat a votar un 23%. Pues quasi...
De totes maneres, bueno, jo personalment sí que sóc partidària que la gent tingui dret a fer consultes, no? Ja siguin cíviques o fins i tot a través d'un ajuntament. El que passa que hem de ser realistes. Aquestes consultes, doncs, no, ara mateix no tenen cap transcendència jurídica i que realment el que ara l'únic instrument real d'autogovern és l'Estatut, i hem de procurar que l'Estatut tiri endavant i defensi això. Que es facin consultes cíviques, jo personalment estic a favor, eh? Jo estic a favor i que es pugui fer també a través d'un ajuntament. Tampoc no trobo massa correcte, doncs, que des de l'Estat s'hagués, no sé, s'hagués recorregut a la decisió que havia pres un ajuntament. Clar, això va crear uns greuges i la gent realment se va enfadar i cabrejar, i això encara és pitjor. Considero que les consultes s'han de deixar fer ara. Aquesta consulta, doncs, ara mateix no va enlloc. El que sí puc afegir és que avui per casualitat he llegit una altra moció diferent a la que presenta el grup d'Esquerra aquí a l'Ametlla de Mar, i és bastant diferent. M'agrada més realment la de l'altre poble, eh? I allà hi ha uns punts que ja no sé, nosaltres ja prendrem una decisió al ple quan se presentarà de si l'acceptem o no l'acceptem o ens abstenim, perquè allà hi ha uns punts realment que jo realment no els entenc. Espero que els companys d'Esquerra Republicana al ple me'ls expliquin.
No, de fet és una actuació que d'alguna manera el fet de que no tingui transcendència jurídica, que no sigui vinculant, d'alguna manera això li trau també el sentit i contingut real a la votació, perquè la gent, com que fa, bueno, per què he d'anar a votar? Si realment, pues, això no serveix de res, llavors la gent, la major part de la gent, com va passar amb este poble, la major part de la gent no va anar a emetre la seva opinió. Una altra cosa és que hagués sigut vinculant o hagués dit, bueno, anem a votar perquè així tindrem una idea més exacta de la situació real, etcètera, etcètera, de com està el sentiment de la gent. Llavors sí, però llançar una enquesta o una
consulta,
votació, una
sí.
consulta, i dir, no, és que no servirà de res, llavors, pues, qui va anar?
És que, de fet, tampoc, no és un referèndum sobre l'autodeterminació, és una consulta sobre la independència.
Van a la gent, pues, que tenia ganes de dir, pues sí, a la independència, però la de més gent, pues, com que tampoc saben que no té cap complicació sí. ni incidència jurídica, pues, bueno, tampoc no
però,
va anar.
Bueno,
I pensem que va ser el 70% o el 72% que no van a votar, perquè em sembla que la votació va ser d'un 23% de percentatge de votants que van anar.
Això, però que es faci en això a nivell local, a mi em sembla bé.
No,
em sembla bé.
Que es faci.
Sí, una cosa exactament local i que es faci. Bé. Qualsevol tipus de consulta.
Pues bé, hem arribat al punt final. Alguna cosa més per tancar el programa?
No,
bueno, si volíem, això sí que ens ho vam deixar l'altra vegada, que hem tret una nova revista després d'un temps d'impàs, una nova revista de progrés que ja està al carrer i que procurarem que cada dos mesos poder-la oferir als ciutadans de l'Ametlla de Mar.
Amb informació?
Sí, bueno, una mica de tot. Parlem una mica de la gestió del govern, en temes d'urbanisme, econòmics i, bueno, temes del poble.
Pues molt bé, moltíssimes gràcies i fins al pròxim torn.
Gràcies.
Bona tarda.
Bona nit.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.